La història de Sant Jordi està tan lligada a la nostra cultura i a la nostra mateixa forma de ser que si ens parlen d'aventures de cavallers i de dracs, sempre ens ve al cap la seva imatge. Sant Jordi mata el drac cada 23 d'abril i el mata a Catalunya, Anglaterra, Grècia, a Rússia i a tants altres països on Sant Jordi n'és el patró. Més enllà de les llegendes medievals i fins i tot anteriors a l'edat mitjana, el drac és un ésser fantàstic que està present a moltíssimes cultures d'arreu del món, algunes tan llunyanes com la cultura xinesa i la cultura catalana. El que passa és que no en totes les cultures el drac té el mateix paper. Nosaltres acostumem a veure el drac com un element maligne, malvat, una mena d'encarnació del mal que té per estrany costum raptar princeses o acumular immensos tresors. Aquest és el cas del drac Smaug, del llibre The Hobbit, de Tolkien, o de Singe, el drac malvat de la saga de jocs Dragon's Lair, o fins i tot de l'impagable drac enamoradís de la pel·lícula Shrek. A Orient, en canvi, el drac és vist com un element més positiu, un ésser superior o, en molts casos, pròxim als humans i portador de bona sort. Els dracs orientals coneguts arreu del món en tenim dos exemples tan diferents com el clàssic drac Sharon dels còmics de Toriyama Bola de Drac o els simpàtics Bab i Bob, els drac germans bessons de la saga Bubble Bobble. Sigui com sigui, els dracs formen part del nostre imaginari col·lectiu com un element més del nostre món, encara que per veure'n algun de prop ens neguem d'anar al cinema, jugar un videojoc o buscar algun dels seus parents llunyans corrent entre les pedres per poc que no l'aixafin. Una autèntica llàstima o no, depenent del punt de vista des del que ens ho mirem. Game over. Mona Catalana. Game over a Ona Catalana. Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. El reportatge de la secció Game Clàssics d'avui està dedicat a històries on els dracs i els cavallers són els protagonistes, videojocs plens de màgia en un món fantàstic i de llegenda.
Al Game Masters analitzarem quins han estat els millors jocs de la història dedicats o protagonitzats per dracs i cavallers.
També tindrem l'oportunitat de saber més sobre Dragon's Lair, una autèntica joia en la història dels videojocs basada en el més clàssic dels arguments.
Per acabar el programa entrarem al Game Now amb les últimes novetats en videojocs per PlayStation 2, GameCube, Xbox, PC i Game Boy Advance.
Si de tot el que diem tens algun comentari o alguna consulta, ens pots escriure a gameover@onacatalana.com. Ja saps que des d'ara mateix i durant tota una hora els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Els dracs i els cavallers han estat protagonistes i antagonistes en moltes històries i llegendes. Evidentment, els programadors han agafat algunes d'aquestes llegendes i les han transformat en videojocs d'autèntic culte i també en grans clàssics de l'oci digital. Ens introduïm en muntanyes de foc, en castells, en calabossos i en altres indrets poc agradables en aquest reportatge d'Albert Murillo.
Drac, prototip de monstre marí primordial contra el qual lluiten déus i herois. Animal fabulós representat de perfil amb cap de serpent, cos de cocodril, potes d'àguila o de rèptil, ales de ratapinyada, llengua acabada en punta de dard, cua girada amb volutes i en punta alçada.
Game Classics. Els dracs, des dels inicis de la història dels videojocs, han estat icones importants a l'hora de crear-los. La seva espectacularitat física i mitològica els ha portat a formar part dels protagonistes principals o enemics legendaris dins de les aventures. En el Game Clàssic d'avui, volem recordar algun d'aquests videojocs.
Dragon's Lair, a fantasy adventure where you become a valiant knight on a quest to rescue the fair princess from the clutches of an evil dragon. You control the actions of a daring adventurer finding his way through the castle of a dark wizard who has enchanted it with treacherous monsters and obstacles. Mysterious caverns below the castle, your odyssey continues against the awesome forces that oppose your efforts to reach the dragon's lair. Lead on, adventurer. Your quest awaits.
Aquest és el vídeo de presentació de Dragon's Lair 3D. Cinematronics comença a desenvolupar a principis de l'any 1982 un videojoc que ha fet història en molts sentits, Dragon Slayer. Rick Dyer comença a crear l'storyboard amb uns personatges ben tòpics. Dirk, el valent, el nostre heroi, el castell màgic, la princesa Daphne segrestada i el drac Singe. L'originalitat d'aquest videojoc i el que el fa únic és que la base tecnològica que fa servir és un LaserDisc. Això permetia tenir a la pantalla de la recreativa un autèntic dibuix animat creat per Don Bluth Films. Valia la pena pagar una mica més per una partida en aquesta màquina. De totes maneres, la jugabilitat d'aquest videojoc sempre ha estat el seu punt crític. Els moviments del nostre heroi a través del joystick vermell havien de ser totalment precisos. Potser aquí no hi ha dracs, però sí molts monstres d'un parentesc similar. Capcom va llançar l'any 1985 Ghost and Goblins. Una recreativa que un any més tard va ser convertida en moltes plataformes de 8 bits gràcies a la seva popularitat. El videojoc és conegut al Japó com Makai Mura i té 6 nivells complicats de passar. En la història, tampoc hi falta el castell, l'heroi i la princesa. L'heroi, encara que entrat en carns, té l'habilitat de saltar i córrer d'una manera prou lleugera. Una cuirassa l'ajuda a parar el primer cop enemic. Però en el segon, ja no hi haurà tanta sort. Un apartat ben curiós en la sinergia entre els dracs i els videojocs és quan aquest monstre mitològic es converteix en el nostre heroi. A Dragon Spirit, de Namco, de 1987, tenim el control d'un drac blau en una acció shoot'em up tipus 1942. Un altre joc de diferent concepció, però on també controlem els dracs, és Bubble Bobble, de Taito. Bob i Bob són els nostres protagonistes al llarg de més de 100 nivells amb l'objectiu, altre cop, de salvar les seves xicotes. Bob i Bob han estat personatges que després han sortit en d'altres videojocs de Taito com Rainbow Island o Parasol Stars. A més, ara tenim l'oportunitat de gaudir-los a la Game Boy Advance de Nintendo en el joc Bubble Bobble, Old and New. I parlant de novetats, Infogrames, i per gairebé totes les plataformes actuals, ens arriba Dungeons and Dragons Heroes. Aquesta companyia porta el clàssic joc de rol Dungeons and Dragons a les consoles. El joc ha estat comparat al Gauntlet i, de fet, podem elegir de bon principi qui serà el nostre heroi, ben bé com començava el Gauntlet. En aquest cas, tenim 4 personatges: el guerrer, el clergue, el mag i el rogue. En aquest videojoc podrem trobar 40 tipus de monstres diferents, entre ells, de ben segur, més d'un drac. Parlant de monstres, tot just ara començarà el Game Masters amb els nostres col·laboradors.
Doncs, parlant de monstres, aquí en tenim uns quants que ja estan començant a rugir per començar el Game Masters d'avui.
Game Masters.
Doncs sí, senyor, entrem a la tertúlia, entrem al Game Masters. Per parlar avui som l'Albert Murillo, en Xavier Serrano, en Francesc Blasco, l'Albert García i en Jordi Sellas. Benvinguts.
Hola.
Hola.
M'ha agradat molt aquest final de reportatge, Albert, de dir, parlant de monstres, aquí tenim els Game Masters a punt de la tertúlia. Crec que és un tema suficientment apropiat per una setmana com aquesta, no? A més, que ha estat doncs, un, un Sant Jordi exitós en tots els nivells, perquè feia anys que no feia un dia tan espectacular com el que va fer aquesta setmana.
És aquesta setmana que vas al tren i tots tenen un llibre per les primeres pàgines.
Exacte.
Sí, sí, és que tu fixes i tothom va a la pàgina 3, 4...
La gent l'està començant.
Sí. El que serà sospitós és veure si d'aquí un mes i mig van encara per la pàgina 5, la pàgina 6, el mateix llibre...
Senyors, llegim poc. És allò de... Sí, sí, em compro un llibre per Sant Jordi, s'ha acabat. I l'acabo pel Sant Jordi de l'any que ve.
Clar, és
la forma de seguir-ho. A veure, dèiem al començament que tenim llegendes de dracs arreu del món. És un element que a nivell de mitologia forma part de moltes cultures mundials i que s'entén diferent des d'Orient i des d'Occident, i això també nosaltres ho veiem o es veu reflexat en la cultura més actual, com seria cultura de videojocs, cultura de cinema, cultura de còmics, en el que doncs trobem exemples molt, molt distants i molt diversos del que pot fer un drac. Pot ser un drac dolent, un element malvat, fins i tot representat a l'edat mitjana com una representació del dimoni, diguéssim, en la cultura occidental, cultura diguéssim, més cristiana.
És a dir, en pel·lícula seria l'Imperio del Fuego.
L'Imperio del Fuego, no? Milions de dracs malvats doncs van. I l'altra banda seria una mica més la visió més oriental dels dracs com un element, fins i tot una mena de semideu, no?
Seria el Dragonheart.
Seria Dragonheart. Que es...
Amb el Dennis Quaid i la veu del Paco Rabal. Paco Rabal li va posar la veu...
Amb el drac.
Amb el drac, sí.
Jo entremig...
I no ens oblidem de Drac, que era un puff màgic.
Exacte. I Draghi.
El Draghi.
I Draghi.
Història de Catalunya.
Ah. És que fixa't tu, la quantitat de personatges dracs que hi ha, a
sí,
tot arreu.
Sí, però aquests dracs bons han començat a sortir molt tard en la cultura occidental. Els dracs bons, en teoria, sempre són a Orient, diguéssim, un drac positiu. A Occident no hi ha estat fins fa poc temps. Era el drac contra el que havia de lluitar el guerrer per salvar a qui fos, no?
Són els que m'agraden a mi,
eh? Exacte, o contra el qui havia d'anar, doncs, a robar-li el tresor, no? Com el drac del Hobbit, el llibre de Tolkien, no? Que tenia, doncs, acumulats milers de tresors que havia anat robant, no? Com una mena d'ocell, una garsa d'aquelles que agafen els tresors i se'ls guarden i s'havien d'anar a aconseguir, no?
I això ho veus molt clarament en tot el que ha sigut la història dels videojocs fins a aquest moment, perquè el drac com a personatge positiu també apareix bastant tard. Realment, si tots ens... El primer que ens ve a la ment, doncs, els primers videojocs tots fan ús del recurs del drac i el cavaller, doncs, amb el típic antagonisme de, molt bé, tu ets el cavaller que tens que anar a salvar la princesa, tens que anar a matar el drac que toqui, el drac sempre és aquest personatge enemic, és aquest dolent. No és fins bastant més tard on, amb una mena com de l'arde d'originalitat, comencem a trobar el drac com un personatge doncs, que tu en formes part, tu o és un company, és un amic, o és un personatge, és el protagonista directament del joc. Aviam, podem parlar de Thanator, com un exemple de videojoc on tu, un dels primers exemples potser de videojoc, on tu realment ets un drac. El protagonisme ets tu i tu ets un drac. I tens que fer les mateixes... És curiós, perquè ets el protagonisme, però el sentit positiu del joc potser s'escapa una mica, perquè no tens que fer... Tens que fer exactament el que fa un drac, que és, bé, arrasar un parell de pobles, menjar-te uns quants vilatans, sí, no? Mentre vas a rescatar la teva mestressa, que ha estat segrestada per un mag dolent, i, bueno, tens que cargar-te un parell de fortaleses per recuperar energia, vas aterrant a les viles, on pots agafar inclús unes pedres i deixar-les caure sobre els vilatans, i, bueno, anar-te menjant i cruspint un parell de cavallers mentre et tiren pedres i llances.
Aquest és un joc que el trobem a mitjans dels anys 80.
És un joc per Spectrum,
més o menys,
per Spectrum Amstrad.
I que després també va sortir per Amstrad CPC, una mica, una versió, evidentment, una mica millorada per la capacitat tècnica de...
Potser parlaríem del 87-88.
Exacte. Segona meitat, diguéssim, dels anys 80, i particularment cridava l'atenció aquest joc la qualitat que tenia a nivell gràfica, la grandària que tenien els personatges a la pantalla, no? El drac estava realment molt... Exacte. Ben fet, era un drac molt gran que es desplaçava movent les ales...
I traia foc o no?
Traia foc.
El foc tenies una mena com de dibuix d'una bufeta, i cada cop que anaves gastant el foc es anava apagant, tenies que anar-te a menjar uns quants vilatans per anar recuperant
energia.
Però és que és veritat, és el que deies, que és un gràfic que ocupa potser un terç de la pantalla.
Sí, molt gran.
I d'un moviment molt suau, inclús per les versions Spectrum.
I fins i tot els vilatans, quan corrien, corrien tenien un moviment molt ben aconseguit, o sigui, no estaven molt ben definits, eren, si us imagineu una mica, els vilatans eren com el senyor i la senyora dels semàfors, de passar
sí,
i no passar,
sí. Ah,
o dels lavabos, una mica la idea del gràfic era aquell,
el
però
el
moviment,
no?
Exacte, però el moviment del personatge era molt suau, estava molt ben aconseguit quan corrien i tu els anaves al darrere, no, per cruspir-te'ls.
Sí,
no?
I potser en recreativa, com comentaves tu, l'Albert, abans una mica tancat, que seria Dragon Spirit, de Namco, i la seva segona part, és un joc on realment el protagonisme és un drac. Realment l'únic que fan és agafar el típic joc, el típic shoot 'em up, amb visió, amb scroll vertical, i bueno, doncs, per donar-li un aire més èpic, doncs substituir les naus en un ambient mig medieval per un drac que llença foc.
Un drac de color blau, que a vegades és molt curiós, perquè dius, ostres, normalment jugues amb avions de la Segona Guerra Mundial, amb avions futuristes, pum, portes un drac, tu.
És que senzillament, de fet, és veritat, la idea era substituir l'esprite, substituir la imatge de l'avió per un drac. No, tenia la senzillesa que llavors varen portar a l'extrem amb el joc Parodius, que de dir, doncs, és que de fet podem fer d'un joc de naus espacials qualsevol cosa.
Exacte.
O sigui, el que sigui, la cosa més inimaginable que ens pugui passar pel cap, no? El que sí que podríem distingir d'aquest joc serien els jocs en els que el drac és protagonista i jocs en els que un drac o diversos dracs tenen una feina molt important, no? Tenen una feina d'acompanyament molt, molt bàsica, no? Jo recordo, per exemple, un joc que es diu Golden Axe, del qual n'hem parlat moltíssimes vegades aquí, en el que una de les gràcies més importants del joc era dir, és que pots agafar dracs i t'hi pots pujar al damunt, com si fossin cavalls, diguéssim que no eren dracs molt grans, eren dracs més petits, i llavors pots utilitzar la capacitat que té el drac.
Venia
no?
Les Amazones cavalcant sobre el drac.
Exacte.
I era una manera de bastrussos reptiloides,
sí,
més
sí,
que dracs,
i
una mica de tot.
No, però traien foc per la boca.
Sí,
no,
i quan tu disparaves, en comptes de disparar, si agafaves el cavaller que portava l'espasa o agafaves l'ananito que portava la destral, en comptes de llançar la destral o l'espasa, el que feies era trobar foc per la boca del drac. Estava bé.
Hi havia un drac, pel primer, un drac que tenia una mena de bec de lloro.
Sí.
Aquest donava cops amb la cua.
Donava cops amb la cua.
I després sí que podies muntar en alguns altres dracs que llançaven el foc blau o foc.
Sí, n'hi havia uns que eren blaus, uns que eren, exacte, i congelaven els altres. De fet, la idea aquesta de col·locar aquests dracs com a elements que t'acompanyen es va seguir també en diversos jocs. Jo en recordo un també d'especial, avui quan estava fent memòria de jocs en els que sortissin dracs i tinguessin algun paper important, un joc que va sortir per Mega Drive, que era americà, que es deia Alicia Dragoon, no sé si el recordeu,
sí.
Que era doncs una mena d'amazona, en aquest cas era la protagonista, que per cert era molt original a l'hora de tenir les armes. Tu normalment quan jugues a un joc i tens una arma, és una arma que el personatge dispara, no? En aquest cas llançava com llampecs, no? I el llampec es dirigia cap al costat de la pantalla on hi havia un enemic automàticament. I aquesta senyora, perquè era ja tot una senyora amazona, doncs anava acompanyada de diversos dracs que cadascun tenia un poder especial que l'ajudava i anava doncs el drac al voltant del protagonista.
Exacte.
O de la protagonista, en aquest
anava
cas.
Anava flotant darrere seu i més que res em sembla que podies tenir diversos animals que t'acompanyaven, al passar sempre hi havia aquest drac que flotava al teu voltant, i era com el poder especial. Seleccionant un dels animals, doncs tu podies prendre part d'alguna de les característiques d'aquest animal. I ara parlant d'això, segurament recordareu la recreativa de Sega, la recordeu vosaltres, però jo em sembla que l'ho diré el nom. Mira que és aquell d'aquells dos homes llops que comencen a Grècia.
Sí,
Altred Bies. Exactament. Que la segona fase, primer comences com un home llop, però a la segona fase vas volant i ets realment un home rèptil, un home... I
sí,
converteixes en un drac. Al final,
sí.
Quan fas l'última transformació, et converteixes
realment en un drac.
I en aquest cas també és un lloc on el drac forma part, on és el personatge protagonista.
I la saga Panzer Dragoon, que és una saga de jocs de naus, diguéssim, espacials, en tres dimensions, que va seguir l'estela de jocs com l'Space Harrier o de l'Afterburner, una mica des del punt de vista
en el qual et
movies, no? Tu veus la nau espacial des de darrere, en aquest cas, vas avançant cap endavant en unes tres dimensions, aleshores falses, llavors ja quan es va poder fer unes tres dimensions reals es van fer, i tu el que eres un cavaller, però que anaves damunt d'un drac, i que llavors aquest drac
tenia
la cua molt llarga i podia volar i doncs s'introduïa per tot de grutes, cavernes, palaus,
exacte.
I anava pel cel, no?
Aquest joc va sortir
hi ha hagut moltes versions, a més a més.
Bueno, ja, aquest joc va sortir per Sega Saturn i va tenir dos parts, va ser el Panzer Dragoon 1 i 2 i després va continuar amb el Panzer Dragoon Saga, que va canviar d'estil. En comptes de ser el típic shoot 'em up, es va convertir en una mena d'aventura gràfica, joc de rol, diguem-ne d'aquesta forma, on realment tenies diverses fases. Fases en les que tu anaves caminant a peu i exploraves diversos poblats i parlaves amb la gent i resolvies misteris, i fases en les que tu et muntaves sobre aquest drac i viatjaves d'un lloc a l'altre, i també tenies enfrontaments. Els enfrontaments es basaven tots en el mecanisme dels primers Panzer Dragon, que era, tu, com tu has dit, una mica com de Space...
com de Space Harrier o Afterburner,
però que tu anaves botat sobre el drac. I no eren realment 3D, perquè tu seguies un itinerari prefixat, però sí que tenies moltes possibilitats. Penseu que estem parlant de la Sega Saturn, una de les primeres consoles 32 bits, començava a explorar-se les tres dimensions, i bueno, els gràfics eren bastant magos perquè era l'època, sobretot en aquests dos jocs que van tenir força repercussió. Tu el que podies fer era canviar els angles de la càmera, podies veure el teu drac des de l'esquerra, des de la dreta, des de més amunt o des de més avall. I bueno, principalment una de les coses que m'agradaria recalcar sobre aquest joc és que el disseny de personatges és de Moebius.
Ah, sí?
Que és un afamat dibuixant de còmics, i bueno, es nota molt sobretot en aquest estil mig oriental, mig del desert, que té tot el joc en si, sobretot el disseny dels personatges i les armes és molt característic de Moebius.
De fet, tota la gent que hagi disfrutat amb el Panzer Dragoon, o que ara que n'estem parlant d'aquest joc tingui ganes de jugar-hi, ha sortit ja el Panzer Dragoon Horta, que és la nova edició que ha tret Sega de tota aquesta sèrie de jocs per a Xbox de moment. Mm-hmm. De moment, només per a Xbox, Panzer Dragoon Horta fa relativament poc que ha sortit al mercat i és l'última versió d'aquesta sèrie de jocs de dracs en el que recuperen la idea d'un joc de moltíssima acció. O sigui, tu estàs damunt del drac i tens moltíssima acció frenètica sense pràcticament història.
Hi ha, però, una versió per PC del primer Panzer Dragoon amb aquesta saga, aquesta sèrie o aquest segell vermell que va treure Sega d'algun dels seus primers jocs com el Sega Rally, el Virtua Cop 1, i un d'aquests és el Panzer Dragoon. El primer Panzer Dragoon també estava al PC.
Jo sempre, amb jocs d'aquests de naus, i ara introduint una mica en jocs com el Nemesis, com l'R-Type, etc., sempre els finals de nivell, sempre m'he imaginat els monstres que trobes, metàl·lics, com a dracs metàl·lics. És una cosa que sempre he tingut al cap, i a vegades fins i tot et trobes cues o braços o focs que surt d'una set de la boca que semblen dracs però metàl·lics. I això amb Nemesis, amb Salamanders, etc., tu vas trobant, certament.
És que, de fet, el mateix Salamander, diguéssim, sí, tu sí, podries sí, imaginar la portada, doncs, d'acord, és que, de fet, un drac no deixa de ser la imaginació d'un rèptil gegantí, no?, amb unes
enorme,
capacitats
exacte.
I uns poders brutals que llença per la boca, doncs, segons quines coses, no? Mm. El que sí que era curiós era l'estranya, allò que dèiem al començament, no?, l'estranya mania que tenien els dracs a raptar princeses, no?, que dius... I és una cosa que no ve d'ara, a més, vull dir que antigament
és que tu mires
les llegendes de Sant Jordi i tot això no venen d'ahir, diguéssim, no? I la tendència aquesta que s'ha anat seguint, evidentment, de no, és que és el drac que l'agafa, i què enfada la princesa, el drac.
Nintendo en té dos al·lusions a Sant Jordi, bueno, al·lusions així, que són claríssimes, que és el Mario i el Link, no, el Zelda.
El Mario?
El Mario, sí.
Anava a rescatar la princesa.
El Mario a rescatar la princesa. I el Bowser
sí,
és un drac,
i el Bowser
no?
És un drac, sí, sí.
Així una mica antropomorf.
Sí, 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 però sí.
Mira, no m'havia plantejat mai el Mario com una versió de Sant Jordi per videojoc. No, sí, i és veritat, sí, sí, el dolent de Mario, de fet, no deixa de ser un drac.
És el Link amb l'Ocarina of Time...
També hi ha un drac.
I el jefe, i és un dels punyeteros, també.
Sí.
Que surt de... Estan les coves, al voltant de magma, i surt i té una cavallera... que és de foc i fa una volta i passa i és el cas d'anar esquivant.
I a més a l'Ocarina of Time hi ha una al·lusió molt bonica, que no és a Sant Jordi però és al mite del cavaller contra el drac, no? Que és el començament del joc quan el Link és petit, surt de la seva caseta, et quedes mirant l'arbre i hi ha un dibuix d'un cavaller lluitant contra un drac, no? I
penses, sí? No l'he vist.
Hi ha un dibuixet com fet per un nen petit d'un cavaller lluitant contra el drac, que potser simbolitza el Link.
Són dos
de
detalls molt bonics, eh? Tant el fet el de relacionar Mario amb Sant Jordi com el fet del Link amb el detallet aquest de l'arbre són dos elements que realment demostren que els videojocs són alguna cosa més, que començar a jugar i matar gent. Mm-hmm. Estem parlant de dracs i també hem de tenir l'espai, perquè de fet és l'altre protagonista, el vol, que passa que probablement poques vegades crida tant l'atenció com l'element tan gran, no?, com és el drac, com és el cavaller, no? I de cavallers en els videojocs de famosos n'hi ha hagut molts, i probablement un dels més famosos és el que li hem dedicat més espai dins el reportatge, que és el cavaller de Ghouls and Ghosts i de Ghosts and Goblins, no? La mítica saga de videojocs de la casa Capcom, que comença amb una armadura, no està molt fort ell, que diguéssim, és una mena de cavaller en hores baixes perquè no té ni cavall, va amb armadura però va a peu, corrent, no? I llença espases, i a la primera vegada que el toquen es queda amb calçotets, amb uns calçotets de topos vermells, que són realment graciosos, no? Però és un dels cavallers més famosos de la història dels videojocs.
És un gran joc, és un gran joc que...
Com es diu? Té nom, no sé, que no el recordo.
Sí, sí, i surt al principi...
Arthur.
Del...
Arthur.
Sí, senyor, sí, senyor.
Arthur.
Sir Arthur, a més, el
Sir
presenta...
Arthur, sí, és veritat, sí. Sir Arthur.
I una mica en aquest joc ho podem trobar tot. Desgraciadament la dificultat també. Pocs han vist el nivell 3 o el nivell 4 d'aquest joc si no són fotografies, veritat. Vull dir, és... A més, és un joc que és molt diferent.
El primer encara és més... El Ghosts and Goblins es pot deixar jugar com uns sí. quants nivells. Mm-hmm. Però és que el segon, el Ghosts and Ghosts... Vaja, jo, la vegada que vaig veure el segon nivell, que eren uns molins de vent, sí. va ser un dia de glòria, eh? I el vaig veure durant uns segons. Perquè...
A més, em sembla que aquest és un joc que, aquesta segona part, que si toques cert enemic et converteixes en el mateix personatge, però 40 anys després, molt vell, sí, acabes sí, amb un bastó, sí. i clar, tot es fa molt més lent. Em fa l'efecte,
els cofres que et van sortir, sí, que et donen les armes, sí, sí, de tant en quant et surt un mac a dintre, sí, que si no el dispares, el vas disparant, abans de que desaparegui...
Et converteix en un oca, també.
Et converteix en una nena, et converteix en
un... Un oca.
Sí, sí, llavors, clar, el joc continua, tu no pots disparar, l'únic que pots fer és saltar, anar esquivant i esperar tornar-te a recuperar.
De totes maneres, estava realment aconseguit, era una mena de paròdia d'aquestes aventures de guerrers medievals, però molt ben aconseguida, amb molta gràcia. No?
És un personatge també petitó, rodonxó. No?
Sí, molt ben fet. Han intentat, i han fet un gran joc, de fet, la mateixa Capcom en 3D, un joc que es diu Maximo, que està per a PlayStation 2, tot i que és molt difícil de poder trobar, que és el que seria el Ghosts and Ghosts o el Ghosts and Goblins,
és que és curiós,
en 3 dimensions. Eh?
És curiós perquè en PlayStation, que a Capcom Generation, amb un dels disquets, hi han 3 jocs, un és el Ghosts and Goblins, Ghosts and Ghosts, i Super Ghosts and Goblins, que és un joc que jo em pensava que havia sortit per arcade, però mirant i una mica, no va sortir per arcade. S'han fet bastantes versions després amb altres plataformes. És també curiós, això.
Devia sortir, crec, només per Super Nintendo, no? Per l'adjectiu que de davant, vaja, sí. perquè tots els jocs de Super
potser
Nintendo
sí,
es deien
sí,
Super alguna cosa,
sí,
no?
Sí, sí.
Super Castlevania, Super Soccer, Super
Tennis... Tot era Super, en el cas de...
I ara, dintre de poc, estan també fent la versió online, no, del joc, que curiosament sortirà per PC abans que per les consoles, que també sortirà.
Que no? Jo no sé com serà un joc d'aquest estil online.
Doncs ja veus que el que faran serà, com ens hem trobat moltes altres vegades, hem estat parlant aquí, de grans clàssics, que bueno, s'aprofita una mica les idees i se'n fa jocs que a vegades doncs, canvien totalment d'estil per adaptar-se doncs, a les tecnologies o al que més està en boga en aquest moment, com és els jocs online. Doncs apa, Ghosts and Goblins Online.
Per tancar la primera part d'aquesta tertúlia d'avui, d'aquest Game Over dedicat als jocs de dracs, als jocs on els dracs i els cavallers són els protagonistes, crec que no podem deixar de banda, tot i que evidentment un dia li hem de dedicar molt més espai als jocs de rol, no? Els RPG, els role-playing games, jocs basats normalment en el que es coneix com a Dungeons and Dragons, no? Els nostres Dragones i Mazmorres, no? Una sèrie de dibuixos animats clàssica que llavors, doncs, a partir d'aquí també va introduir molta gent en un món que llavors, doncs, està...
Un mundo infernal.
Us recordeu com començava cada episodi? Érem 6 nois molt normals i molt corrents, quan de cop ens vam convertir...
Sí, sí.
La frase era aquesta, 6 nois molt normals i molt corrents.
I llavors, de cop, entraven en una mena d'atracció d'un parc d'atraccions i un, doncs, era el guerrer, el més guaperes, era el Ros, que era el guerrer, la noia tenia com un poder especial, el que era com amb ulleres i petitet, era com un mag.
Sí. Aquest era aquella sèrie que
una sèrie de dibuixos animats.
Començaven a dir Rocco, Rocco, Rocco.
No.
M'estic confonent ara, eh?
Aquest sortia l'amo del calabozo, que de tant sortia, era baixet amb unes patilles així.
No, sortia al final sempre, sí. perquè està tot arreglat. No?
Sí, sí. I era igual que la mare d'una noia que coneixia. S'ho juro que era igual que la mare d'una noia.
Estava clavat.
Hola, hòstia, la mare del calabozo.
És la mare de l'amo del calabozo. Doncs els Dungeons and Dragons també han portat una sèrie de videojocs de rol amplíssima, que més que una sèrie de jocs podríem dir que és un estil de joc, no? Una forma de jugar, una forma d'entendre tant el rol a nivell real, el rol analògic, diguéssim, com el rol digital, el rol en videojocs, no?
Bueno, Dungeons & Dragons és una franquícia que ha tingut una llarga tradició d'adaptacions en videojoc, ja des de, em sembla que és LSI o SSI, són els que han portat la llicència oficial de Dungeons & Dragons al PC a través de una gran quantitat de jocs. Penseu, a més, que el Dungeons & Dragons ha tingut certes franquícies que s'han desenvolupat en sagues de novel·les, que a la vegada han sigut portades als videojocs, com per exemple tot el que seria la saga de Dragonlance o la saga de Forgotten Realms.
I aquesta... O Baldur's Gate també és una...
Baldur's Gate no...
Em sembla que surt del joc de rol de l'Advanced Dungeons & Dragons.
Bueno, el que passa que Baldur's Gate és diferent, perquè Baldur's Gate l'únic que és un videojoc en si. El que passa és de fa pocs anys, i el que passa és que es basa tot el que és la reglamentació, els atributs dels personatges, està basat en la reglamentació de l'Advanced Dungeons & Dragons. Però bueno, en si, em sembla que ara ha creat franquícia, i ara sí que et pots trobar productes de rol basats en el món de Baldur's Gate, però aquest seria un pas invers.
De totes maneres, és una política molt americana, aquesta, no? De crear una franquícia a partir d'una marca i a partir d'aquí estirar-la. És una cosa a la qual nosaltres cada vegada ens hem acostumat més. És una cosa molt d'origen americà, això de crear, doncs, una TM, que diuen ells, no? Una trademark d'aquestes, i a partir d'aquí, doncs, van traient sagues i subsagues que van sota el paraigües d'una fins que tenen suficient força com per anar soles.
I parlant de sagues, dues que són molt importants i en les quals els tracks tenen molta importància, que és Final Fantasy, amb el Bahamut, que és un drac que surt a tots els jocs gairebé, és una invocació, i també una saga que no va arribar aquí a Espanya, em sembla que... No va arribar mai, que és la Dragon Quest, que sense anar més lluny, el primer cartutx que va sortir, ja sortia un drac a la tapa, si no recordo malament.
És que Dragon Quest està basat en una sèrie i en un còmic de Toriyama, que és
el Fly, que
aquí es va fer a Televisió de Catalunya com a Fly, no? Es va traduir com a Fly, que de fet és la sèrie Dragon Quest, que també, doncs, tenia sempre com a rerefons el drac en el sentit oriental, no? Com un gran poder, diguéssim, com el drac Sharon de Bola de Drac, no? Com un gran poder que surt en un moment concret i que té una capacitat, doncs, de solucionar les coses o d'empitjorar-les.
Una força interior.
Depèn de qui l'utilitzi, no?
Era la força interior.
És molt oriental, o sigui, és aquesta gran força universal que també està dins, no? I que pot anar de dins a fora.
Jo crec que tots som una mica dracs.
M'ha agradat aquest final abans de la pausa, perquè llavors tornem amb un altre personatge molt curiós, que és Dirk l'Intrèpid, que és el protagonista de tota una sèrie de jocs que seràs a vistes de tots colors, enfrontant-se amb dracs, amb calabossos i amb tot d'indrets, com dèiem, poc desitjables. Ho expliquem d'aquí un moment.